Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Els treballadors de la residència de Tremp corroboren el descontrol i la desatenció als residents durant el brot de Covid de finals del 2020. Aquest divendres han comparegut 9 treballadors de la residència Fiella davant del jutge. Han explicat que el material de prevenció es racionava de manera extrema. Algunes han fet declaracions que semblaven molt preparades per dir que tot era correcte, segons l'advocat de l'acusació popular, Xavier Prats. D'altres han explicat que van viure situacions molt dures que els van crear estrès i atacs d'ansietat. També han dit que els faltava material i indicacions sobre com procedir.
No tenien EPIs ni elements de seguretat. Han arribat a dir que la mascareta els feien canviar cada setmana, una per setmana. Quan feien una demanda amb menys temps, deien que feixis a menjaven o que la cuidessin més. Tenien una caixa de guants al mes. No hi havia cap mesura de control horari, ni sabien qui treballava ni qui no treballava.
La residència està sent investigada per la gran quantitat de morts que hi va haver durant la pandèmia. Hi van morir en només un mes 64 residents dels 142 que hi havia. De la crònica internacional, Ucraïna i Rússia s'acusen mútuament de la matança a l'estació de tren de Kramatorsk. Una cinquantena de persones han mort i més d'un centenar han quedat ferides després de l'impacte de dos míssils. Ursula von der Leyen visita les fosses comunes de Butxa i després de reunir-se amb Volodymyr Zelensky promet accelerar l'examen perquè Ucraïna entri a la Unió Europea.
Si ens hi fixem, crec que Rússia caurà en decadència econòmica, financera i tecnològica, mentre que Ucraïna marxa cap a un futur europeu. Això és el que veig.
Pedro Sánchez anuncia que 47.000 refugiats ucraïnesos ja tenen permís de residència i de treball a l'Estat. El president espanyol ha donat les dades en una visita al centre d'acollida de Fira de Barcelona. Mentrestant, la Creu Roja Catalunya alerta en una entrevista a Catalunya Ràdio que s'han detectat els primers intents de tràfic de dones i menors refugiats d'Ucraïna. Tercera condemna contra el Partit Popular per beneficiar-se econòmicament de la trama Gürtel, ara al municipi madrileny de Boadilla del Monte. L'Audiència Nacional considera aprovat que es van manipular contractes públics i es van adjudicar, ha dit, a canvi de comissions. Núñez Feijóo diu que si el PP no va fer les coses bé, ho ha d'assumir i demanar disculpes. Del territori, el sector turístic enfoca amb optimisme aquesta Setmana Santa, malgrat l'impacte de la guerra d'Ucraïna, que finalment només ha fet caure un 7% les reserves. Les previsions d'ocupació a hotels, apartaments i turisme rural són d'entre el 80 i el 100%, i l'aeroport del Prat té programats 8.900 vols, gairebé als nivells del 2019. I l'Acadèmia de Hollywood prohibeix a Will Smith acudir durant els pròxims 10 anys a la cerimònia dels Oscars i participar en cap altre acte que organitzin. És la sanció per la bufetada a l'humorista Chris Rock durant la cerimònia d'aquest any. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha obert una sala per donar veu als artistes ucraïnesos i denunciar la destrucció del patrimoni artístic durant la guerra. De moment, exposa obres de 5 il·lustradors, la majoria dibuixos enviats per WhatsApp. Els seus impulsors són dos artistes ucraïnesos establerts aquí, Mykola Kornilov i Victoria Tissot. Són declaracions a Catalunya Informació.
Por ejemplo, Daria Filipova ha creado una serie de imágenes como Rusia inició la guerra, ¿no?, contra Ucrania. Chica se levanta y mira un misil, ¿no? Esa es muy buena obra. Solo puede dibujar todas estas cosas, ¿no?, tristes, terribles, sobre niños asesinados, sobre refugiados. Quiero desconectarme, pero no puedo.
El arte ucraniano es un arte muy vivo, muy bonito, con muchos colores. Estamos soñando que el tema de guerra pasará, que revendrá otra vez el tema de vida.
El projecte d'almanac es diu Vesna, que vol dir primavera, i s'emmarca en les actuacions que diversos centres d'arts internacionals, com el Museu d'Art Modern de París o el Metropolitan de Nova York, han engegat recentment per la protecció de l'art, el patrimoni i la comunitat artística durant la guerra. Esports, el Barça tindrà la baixa de Piqué per jugar diumenge al Camp del Llevant en partit de Lliga. El defensa blaugrana té una lesió a l'adductor, mentre que Luc de Jong sí que estarà disponible perquè ha donat negatiu en Covid. L'equip de Xavi Hernández, per cert, ha caigut provisionalment al tercer lloc de la classificació després del triomf del Sevilla per 4-2 contra el Granada en el partit que ha obert la jornada. A segona, el Girona visitarà diumenge el Saragossa amb les baixes de Sarmiento i Quevé lesionats i de Borja García sancionat. La jornada de segona s'ha obert aquest divendres amb el Lugo 1, Cartagena 0. I aquest divendres s'ha tancat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. Destaquem, entre d'altres, Madrid 88, Bayern de Múnich 97. Els blancs jugaran als quarts de final contra l'Efes o el Maccabi.
Fins aquí les notícies. Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Aquesta setmana Catalunya Ràdio serà la Fira del Llibre a Londres, on la literatura catalana és aquest any protagonista, per parlar amb autors, editorials i agents convidats. I tots plegats passaran pel Ciutat Maragda especial de dissabte.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Aquest dissabte a les 11 de la nit, especial des de la Fira del Llibre de Londres.
I a catradio.cat, la seva versió ampliada.
Seguim a la finestra indiscreta.
Seguim a la finestra indiscreta fins les dues de la matinada i després l'audiovisual, i recordem que la setmana que ve no hi haurà finestra indiscreta.
Però sí, audiovisual.
Però sí, audiovisual.
Val. Que consti.
I canviem el fil musical, Alba. T'agrada com ha entrat aquest?
Sí, m'agrada.
Sí.
No identifico, però...
Doncs aquí l'Àlex t'ho explica de seguida.
Bueno, dedicat a l'Uri, que jo sé que aquest estil de música el posa bastant. Abans teníem el Frank González de Los Lobos, que ens ha deixat aquesta setmana, i ara tenim el Joe Messina, 93 anys, guitarrista mític de la Motown, mítica...
Home, sí, això sona...
Productora discogràfica. És de Detroit pur.
Clar.
I membre del grup The Funk Brothers. Guitarrista amb Charlie Parker, amb The Temptations, amb Marvin Gaye, amb Diana Ross, amb Stevie Wonder, a banda de tot, es va pagar un lujasso de vida actuant, clar, evidentment, i un dels testimonis d'un documental que us recomano moltíssim, de l'any 2002, que es deia Standing in the Shadows of Motown. Ara em diu l'Uri, és instrumental, però és que la gràcia és la guitarra del pájaro!
Sí.
Bueno, anem a concurs, no?
Doncs amb l'esperit Motown i aquest Detroit, anem al concurs de la finestra indiscreta.
Ja sabeu. Què fem?
Doncs res, posem una música, donem unes pistes i aleshores us preguntem, Alba i tal, i us poseu supernerviosos per si l'encerteu o no.
Perquè les pistes són molt difícils, sempre.
Sí, és veritat, és veritat.
No tant, algunes no vegades... tant, no tant. Mira, per començar...
El que passa és que la pressió del directe...
Sí.
No?
Tu no saps la d'ací el que arriba a patir. Bueno, sí, sí. Doncs aquí l'únic que decideix de saber tot és Fausto.
Sí.
Aquest és que no hi ha manera.
Enciclopèdia humana.
Total. Bueno, total, que ara fa un moment acabàvem amb la primera part del programa parlant de Nehemiah Herzog, que era el senyor que cantava la cançó de Five Billion Nuevo Mundo, i ha dit que l'havia dirigit Elia Kazan. Doncs aquesta pel·lícula que jo vaig proposar divendres de la setmana passada també va ser dirigida per Elia Kazan. Vaig donar aquesta pista. No és la història de Caín i Abel, perquè, entre parèntesi, el pare sí que és molt religiós, però la mare és una puta.
Tienes los ojos de tu padre. Es lo único, desde luego. Tú eres más guapo.
Gracias.
En mis tiempos yo también lo fui.
Sí.
Caleb.
Sí.
Caleb y Aaron. Tu padre sigue obsesionado con la Biblia, ¿eh?
Había que darnos un nombre.
Bueno, y aquesta és la música boníssima de Leonard Rosenman. Era una novel·la de John Steinbeck, només la meitat de la novel·la. Van adaptar per fer la versió cinematogràfica d'aquest film, interpretat per James Dean, Julie Harris, Raymond Massey i Joe Ann Fleet. És a dir, a l'este de l'Eden. I vaig fer la pregunta plus, que deia... Primer va parlar com Trask. És el nom que té precisament a l'este de l'Eden. Després com Stark. És el nom, o cognom, que té a Rebeldes sin Causa. I finalment com Ring, que és el cognom que té a Gigante. Per tant, dic tres persones diferents i només un Byron de debò, perquè James Dean en realitat es deia James Byron Dean.
Ara es veu tot molt clar.
Ei! Sí. Bueno, escolta.
Molt bones pistes.
Excitats, sí. 30 persones han encertat a l'este de l'Eden.
Carai.
I de l'1 al 30 tu decideixes qui s'emporta CD, DVD i llibre de totes les respostes correctes. Només un?
Doncs el 12.
El número 12, senyores i senyors, és... Hosti, no t'ho creuràs. El senyor del 2001 del començament del programa.
Sí.
El Llorenç.
El Llorenç Ferrer s'acaba de portar... No, és que... És
ha fet doblete.
Però total,
Llorenç Ferrer, no, ens ha escrit Llorenç Gasset, eh?
Ai!
Pensa que tenim...
Ai, ai, quin disgust!
Tenim dos Llorenços per
tenim aquí. Dos Llorenços, va, Gasset, perdona'ns, eh? Perdona'ns, no, no, siguem com hem de ser.
Rigorós.
Llorenç Ferrer s'emporta el triple premi.
Felicitats, Llorenç.
Vinga, Alfons, amb qui ens ataques per la... No, per la setmana que ve, no, per d'aquí dues.
Efectivament.
Dues setmanes
tindreu dues setmanes per resoldre i jo crec que entre el temps que teniu i la música i les pistes, bé, vull 50 encertants com a mínim.
El període de tu servicio en Jerusalén terminó hace años. ¿Por qué continúas aquí?
¿A dónde voy a ir?
Oh, Roma es magnífica.
Yo tengo la virtud de sobrevivir a las guerras pequeñas. La política y la vida social acabarían conmigo. Sospecho que es que encuentra crueles a los dioses romanos. Todo lo que he visto en esta tierra durante tantos años me ha demostrado que no existe Dios. ¿Con cuántos hombres cuenta? ¿Cuántos judíos descontentos hay en Jerusalén?
Doncs bé, aquesta és una banda sonora, Alba, molt pròpia d'aquests dies.
Això sona...
I pot ser o no que haguem mencionat el títol o estiguem a punt de mencionar-lo. També pot ser que sigui el remake d'una pel·lícula muda. I també pot ser que si feu una volta per Sevilla us regalin una magdalena. Està xupat!
Sí, sí.
Home, això de la Magdalena...
I la Magdalena, m'encanta la Magdalena.
T'ha descol·locat. Doncs bé, teniu dues setmanetes per resoldre aquestes incògnites i aquesta música i per escriure'ns a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o al Twitter @finestracr. També podeu intentar respondre, Alba, la pregunta suplementària que us pot donar un punt més i qui sap si al final de la temporada pot suposar alguna cosa o el simple divertiment i plaer de guanyar la lliga particular de la Finestra Indiscreta. La pregunta és... Per què podem dir que ens hem sentit traïcionats pels homes de negre?
Per Will Smith o...?
Doncs, home, la pel·lícula, sí, va estar per allà. T'has sentit traicionada per Will Smith, Alba? Quan va fotre la cleca?
Home, tant com traicionada... No, però...
Més aviat et va confirmar els teus pressentiments?
Sí,
o,
una sí, miqueta, sí.
Una miqueta, val. Doncs res, aquesta és la banda sonora, aquestes les pistes, aquesta la pregunta, dues setmanes per endavant, seguim a la Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta.
Este es el equipo que va a acabar con el mago más peligroso del último siglo.
Finestres, aquesta setmana tindrem uns quants animals fantàstics amb nosaltres. Leonardo Di Costanzo, per parlar d'Aria Ferma.
No dobbiamo evitare una rivolta.
Cauder Benania, per el hombre que vendió su piel.
Esto tiene un componente de Boyer.
Coneixerem els Guilty Pleasures de Nazario i les Strange Things, ai, 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 de Alain Delon.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Justo lo que necesitamos.
McLean y el samaritano irán a la estación de metro de la 72 con Broadway. Llamaré dentro de 15 minutos al teléfono público que hay en la entrada. Si no contesta es que no ha cumplido.
¿Quién es usted? ¿Le he encerrado yo? ¿Qué hizo? ¿Asaltó tiendas? ¿Robó bolsos? ¿Escándalo público?
¡Cálmese!
¿Qué? ¿Por qué no viene aquí a la central de policía y arreglamos esto como hombres?
És un Bruce Willis, suposo, però aquesta música no quadra, eh?
No, perquè, a veure, marxem a Fenomena, Alba, i bàsicament a Fenomena han tingut la deferència de fer-li un homenatge a Bruce Willis projectant Jungla de Cristal, La Venganza, que la podreu veure, això sí, la setmana que ve, divendres 15 a les 12:30 del migdia.
El divendres sant?
Sí, el divendres sant.
Jungla de
Cristal, La Venganza. I la música, doncs bé, correspon a un altre clàssic, no?, d'aquestes dates, a Ben-Hur, que la podreu veure diumenge 17 a les 11:30 del matí. Oh, clar, 11:30 perquè,
sí, perquè
ja necessiteu
ja
la resta del dia, no?
Ben-Hur, Ben-Hur!
Ben-Hur, Ben-Hur, sí. Però mira, us he fet també un petit tast de les dues setmanes. Aquest diumenge, a les 4:45, Reinman, ja que era el primer Òscar de Hans Zimmer, doncs el podeu recuperar. Dilluns, precisament, Pesadilla antes de Navidad, a les 6:15 de la tarda. Dijous, Alba, apunta-te-la, perquè passen El Faro, fent camí cap a El Hombre del Norte.
Obra mestra.
Sí. Robert Eggers.
A les 6:30, home, veure la Fenomena, doncs, evidentment, val la pena.
Maran divendres... és la bruja, per això.
Maran és la bruja. La van passar, també, o estava... Sí. Divendres aquest sant, a banda de Jungla de Cristal, a la tarda podreu veure Lo que el viento se llevó a les 6, i després ja res, perquè també sortireu de matinada. Dissabte 16, El Diablo sobre Ruedas, Spielberg, a les 9:10 de la nit. Diumenge, a banda de Ben-Hur, Les Uves de la Ira, a les 6:15, per tant, déu-n'hi-do, quin dia. Dilluns 18, Rei de Reyes, a les 3:15.
¿Qué me dices?
De Nicolas Rey, mira, abans que parlaves de Rebelde sin Causa. Divendres 22, El Tercer Hombre, a les 6:10, i alerta una que em fa molta il·lusió que la posin, Fun House, del Toby Hooper, a les 11 de la nit. Mira, que precisament ara s'estrena una pel·lícula que es diu X, que ha dirigit el T-West, Alba, que fa molta referència a tot aquest cinema.
Sí, molta referència. Això, una de les millors pel·lis de terror de l'any, segurament.
I que l'Alba s'ha quedat sense comentar.
M'he quedat amb les ganes.
Perquè l'han enterrarit el 29 d'abril, però queda dit que l'Alba li sembla una gran pel·lícula. I a partir del divendres 22 ja s'estrena la de Robert Eggers, El Hombre del Norte, que segur que serà un visionat a Fenomena. Que també
I les versions mudes de Ben-Hur no, i de...
No,
passen?
No, aquest cop no. S'han quedat amb les altres. Em sap greu.
Quina decepció.
¿Tienes un rato?
¿Por qué? ¿A qué viene esa pregunta?
Quiero salir contigo.
¿Y eso por qué?
Por nada, porque me apetece hablar.
¿Y por qué tengo que salir contigo?
Piénsatelo. Te espero en California a las 8:00. Este disco no te va. Escucha esto.
A veure, pregunta per l'Alba.
A veure.
Si van a la Filmoteca i volen veure una pel·lícula de Wong Kar-wai que es diu Chungking Express, que fan, faran bé d'anar-la a veure?
Home, sí. És una pregunta fàcil.
Estàs a favor totalment de la pel·lícula?
Sí.
I què ha passat amb Wong Kar-wai?
Estic a favor. Doncs l'hem perdut pel camí, no?
Sí. Com John Woo, de cop desapareixen.
Sí. No sé. No. Potser està preparant una cosa que ens sorprendrà. No.
Jo crec que s'ha pres un any, dos anys, 10 anys sabàtics. Directament, bueno. No, però, de fet, jo crec que la Filmoteca té un altre protagonista brutal aquesta setmana, oi, Alfons?
Doncs sí, no directe, sinó a través de selecció, però en aquest cas el dibuixant, no?, i historiatista Nazario, doncs li han permès fer una tria de pel·lícules que li agraden i, bé, vam anar a parlar amb ell allà a la Filmoteca.
Brutal, eh? O sigui, el concepte mental, la manera, la passió que té, o sigui, és...
Sí, no, totalment, i uns coneixements realment inabastables.
Seria un molt bon jurat.
Sí.
Seria un molt bon jurat.
I li agraden coses que a l'Àlex li agraden molt, com Bellatar, per exemple, però allò, la droga més dura, per entendre'ns. Això sí, li va costar molt fer la selecció perquè havia de deixar coses fora, etc, però, curiosament, la primera pregunta, i ara sentireu la resta de la resposta, era fàcil. Per què no havia posat Ocaña, retrat intermitent del Ventura Pons? Doncs, escolta, ell ho tenia claríssim.
A mí me encanta salir así travestido porque me encanta provocar. El primer show y el primer striptease, o llámale, porque no era striptease en realidad, lo hice yo.
Bueno, tampoco está Orson Welles y tampoco está, por ejemplo, Frank Yu, que me hubiera gustado mucho de que hubieran puesto ojos sin rostro, pero ya la tenía. Tampoco está Satya Hirai, que me encanta, que tengo todas las películas de él, que me la he bajado. Jodo Caña, la verdad es que es una película tan vista que yo ya me empalaga un poco de volver a verla.
Carga de sorpresas que se abre con total facilidad.
Yo, por ejemplo, no iba a poner una película de Tarkovsky, bueno, normalmente duran mucho, de Bélatar o de Stroheim, pero hice una selección un poco de cinéfilo y, por otra parte, también una selección de homosexual que le gusta el cine. Lo cual, pues, hay películas, por ejemplo, que no es de homosexuales explícitamente, como puede ser Morocco o como puede ser la película esta de El placer, de Max Ophuls, pero hice una especie de dos partes, una de cinéfilo y la otra de cine gay. Entonces se han escogido unas 4 o 5 películas de la primer lote y otras 4 o 5 películas del segundo. Para mí hay grandes directores y otros directores que que me gustan, que son buenos, pero que no llegan a lo que yo considero un gran director. Por ejemplo, a mí Pasolini, todas las películas la tengo, me gusta, pero considero mucho más superior a Fellini que a Pasolini.
Tengo un amor en cada bar de la calle de...
En mi pueblo, en un pueblecito de como de antes 400, ahora 500, 600 habitantes allí en Sevilla, venía un señor de fuera de un pueblo vecino, traía en la moto la máquina y entonces pues se anunciaba un poco qué película ponían y la proyectaba. Si era verano, la proyectaba en un corral grande de una señora, y si era invierno, la proyectaban en una bodega de vinagre, que olía todos los bocollos de vinagre, y olía allí fuerte. No me importa, el vinagre me gusta. Y bueno, pues esas eran las primeras películas que ponían, pues películas, ya te puedes suponer. En el cine estaba programado poner La gata sobre el tejado de zinc.
¿Por qué me miras de ese modo?
¿De qué modo, Maggie?
Como me estabas mirando.
No me he dado cuenta de que te miraba.
Yo sí me he dado cuenta. Si estabas pensando lo mismo que yo.
No, Maggie.
¿Por qué no?
¿Quieres hacerme el favor de no gritar?
¡No!
Y al cura, pues esto le parecía de seguro que no lo había visto, pero ya venía un escándalo detrás de la película, y entonces él quiso prohibirla, arrancó los carteles que había por los bares y esto, y bueno, pues la película al final se puso, fue un éxito, pero el tío cogió un cabreo horroroso. Con lo curioso es de que el tío, que tenía una querida en el pueblo de al lado, era un putañero de aquellos que iba a Sevilla, se quitaba la sotana, iba los toros o iba a las casas de putas, y sin embargo, pues esta especie de hipocresía o esta cosa de querer aparentar lo que no eres. Pero hasta que no fui a Sevilla, había un cine que se llamaba Cine Cupida, de los jesuitas, y entonces allí ponían películas de otro nivel. Por ejemplo, yo una que recuerdo es El cuchillo en el agua de Polanski.
Gente en la calle, costumbres viejas, pueblo orgulloso de su pureza.
Y películas de este estilo, pero no ponían las películas que yo ya sabía que a mí me gustaban, porque había leído y esto sobre cine. Entonces, todas aquellas películas que me gustaban de este que te digo, Stroheim o de Griffith, todo este cine clásico, no podía acceder a él. Y hasta que no fui a París, con 18 años o algo así, me pasé todo el tiempo por la mañana en el Louvre, por la tarde en Trocadero, en la filmoteca, y me pude ver pues todas estas películas que se ven en una filmoteca de una ciudad como París. Todo este cine mudo, a mí me gusta mucho esta etapa de como esta de que vamos a ver, la muñeca de Lubitsch del 19, o películas del 20, del 20 y tantos, hasta las películas de los años 30, al principio. Pero siempre investigo de cine, por ejemplo, de cine este que te hablo, de cine bengalí. El cine japonés es muy conocido, sin embargo, el cine bengalí, de Satyajit Ray o Rimbi Ghatak o Mrinal Sen, es un cine que incluso es difícil de llegar, como no sea de estar al día de la filmoteca, o como no sea por hoy en día por YouTube o por algunas blogs que tienen alguna gente que lo que se lo cierran. Había uno que se llamaba Zoo Woman, que tenía una lista impresionante de películas, y se lo cerraron hace como un año. Y ahora había también un tío que se llamaba Bruno no sé qué, cine con mayúscula, y le han cerrado también la... eran casi todos cine mudo, cine clásico. Y es una pena porque era una facilidad que tenía.
Dicen que no se mueve, dicen que está muy sola, que ya nadie la quiere, que está pasada de moda.
¿Revisas más que ver las nuevas, para entendernos?
Sí, hay películas que me gustan mucho, tanto que las veo, mira, que puede ser pesada para cualquiera. Las películas de Bellatar, por ejemplo, Satan Tango, y Satan Tango de cuando en cuando me pongo un trozo y me veo una hora, hora y media, dos, de las siete horas que son toda la película. Pero no me importa porque para mí es cine lo mismo que el cine de Tarkovsky. Es un cine que estás disfrutando con las secuencias, con los movimientos de cámara o con los no movimientos de cámara. Y yo lo paso muy bien. No hace falta que sea una película de cine negro o de una película con un guión potente, sino que el guión llega a un momento en que puede ser lo de menos, porque estás disfrutando pues con volver a ver otra vez, por ejemplo, el comienzo de Sed de Mal.
Estabas cocinando a estas horas.
Limpiando.
¿Has olvidado a tus antiguos amigos?
Le he dicho que hemos cerrado.
Soy Hank Quinlan.
No te había reconocido. Debías dejar de comer dulces.
Esta secuencia larga con la grúa, de hasta que explote, de que comienza la película, hasta que explota el coche de la gente en la frontera, son, no sé, pero 8 o 10 minutos dura por lo menos, y es impresionante.
¿Tienes algún placer culpable? ¿Alguna cosa que sepas que quizá no es muy buena, pero a ti te gusta especialmente?
Hombre, hay mucho. Yo, por ejemplo, sé que Frank Zhu no es un director, un gran director, pero, por ejemplo, Los ojos sin rostro es una película que me gusta mucho y no me importa volver a verla. Incluso me ha influido mucho en mis dibujos.
En la montaña que está junto a la ciudad, y unos amigos se reúnen cada noche.
Hombre, tengo bastantes películas, pero hoy en día con el rollo de YouTube ya que han quedado obsoletas, porque lo mismo que muchos libros de estos que te digo, que de releerlos, mucha gente con la tablet está. Yo, por ejemplo, si de esta que te he dicho de Rilke, el libro no me hubiera gastado 20 euros, es que me ha costado 21 euros, y por 3 o 4 euros lo tiene, te lo puedes bajar, lo compras y lo bajas. Hay una diferencia bastante enorme, y las películas te salen gratis. Pero claro, tienes el problema este de que las películas que te pueden salir gratis, que a ti te pueden interesar, están a tu alcance, excepto cuando llega de pronto quien sea que ha recibido una o han puesto una denuncia y te prohíben que te borran todas las películas que tú tienes. De todas formas, esto a mí no me extraña, porque yo la última visita que hice a mi página, ¿cómo se llama? Wikipedia, y mi Wikipedia sobre Nazario Luque, y resulta que estoy condenado a 3 años de inhabilitado, 3 años. No me preguntó mi informático, no me han sabido decir por qué. Pero no queríamos meter las novedades y esto, y no me han dejado, y decía esto, que hasta 3 años no podía tener acceso.
Si la existencia no depara otro destino, y es bueno hacer lo que siempre has conocido.
sentido.
No tengo ninguna película favorita, tengo muchas películas favoritas. A mí siempre me gustó mucho Orson Welles, de siempre, tiene mucha influencia, sus planos, contraplanos y de todo esto, de tanto Otelo como Macbeth, como no sabría decirte de escoger una película que me llevaría a una isla desierta.
¿Y director? ¿Orson Welles sería el número?
Podría ser Orson Welles, sí, pero ya te digo que tengo como 10 o 15 favoritos.
Nazario, muchísimas gracias por esta entrevista y nada, muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de cine.
Y con los amigos, largos meses al destierro.
Finestra y cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha.
Are we nothing? No! Pull a Turnhurst, they think they got us. Do they got us?
No! Sabeu a qui esteu escoltant? No, 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 no.
Ni idea.
Christian Bale, quan tenia 18 anys,
hòstia,
cantant a La Pandilla. Un musical que va fracassar totalment de la Disney en el seu moment, però després van fer la versió escènica i ha donat la volta al món, estil Billy Elliot, per entendre.
I no canta malament, no?
No, no. No, és que sempre canten bé, no sé com s'ho fan. Yeah! Aquest musical té una curiositat i és que parla de la vaga dels nens repartidors de diaris al Nova York de 1800, no sé quan, i això a la Disney no sé ni com es van atrevir a fer-ho en format musical. Bueno, ho he posat perquè us anuncio que per aquest estiu preparo un programa d'estiu nou que en aquest cas serà només d'actors que no canten habitualment però canten molt bé quan s'han posat a fer-ho. He trobat tants que dona per tot un estiu de descobriments enlluernadors.
Quina bona idea.
Què et sembla?
M'agrada molt.
Sí?
Sí.
Per no fer sempre el mateix. I ja està, com una mena de gran festival o concert o el que vulguis, no? Aquest sí que cantava, però de tota manera ha arribat el moment de dir, coi, com és possible que ja faci 90 anys? Recordeu Tic Tic Boom?
Sí.
Us va agradar Tic Tic Boom?
A mi molt.
A mi no tant.
No? Havia de guanyar l'Oscar al millor actor, Tic Tic Boom?
Home, més que Will Smith.
Més que Will Smith, sí. Us però menys que Benedict Cumberbatch.
Ah, no, un moment, eh? Un moment, un moment. Podríem fer un empat.
Un exequo, no?
Un exequo, sí, perquè no, no?
Ha passat, alguna vegada.
Aquest Sunday, de Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, que és un moment que ell està en una mena drive-in i comencen a aparèixer grans mites del musical americà, veterans i tal i qual, i surt, el quart que surt, és precisament Joel Grey, que va néixer l'11 d'abril del 1932 i dilluns farà 90 anys, que va començar tocant el clarinet. És el pare de Jennifer Grey, és gay, ho ha dit públicament, va guanyar el Premi Tony i l'Oscar pel seu paper del presentador de cabaret.
Don't let anybody tell you this isn't a terrific thrill. There are so many people always, and in this case it's very much the same. Firstly, I'd like to thank Hal Prince, who started it all. Next, Martin Baum. Manny Wolf.
Eren finalistes al Pacino, James Caan i Robert Duvall. Per quina pel·lícula?
El Padrino.
Tothom ha celebrat l'aniversari del Padrí, però els Oscars almenys van treure l'Liza Minnelli, pobreta.
Sí, quin moment. Què passa és que estàvem ja tan segats tots pel tema de Will Smith, que ni Padrino, ni Liza...
Nada, o sigui, res de res. I Joel Grey, evidentment, memorable, que també després ha fet altres musicals, Wicked, ha fet papers al cinema i tal, però res com, evidentment, aquest cabaret, que curiosament cantava allò de money, 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 pues aquí és com era en el teatre.
My needs money, my uncle needs money, my mother is thin as a reed.
No sé per què van canviar la cançó en la pel·lícula, però l'original era aquesta i també parlava del mateix, The Money Song.
My dearest friend Fritzy is out of his wits, he has four starving children to feed. But me, I'm sitting pretty, I've got all the money I need. I know my little cousin Eric is as credit is hysterical, and also cousin Emma at the pawn, his mother's Emma, and my sister and my brother talk to Hawking one another too. But I've got some talents which build up my balance, so even my bankers agree. That me, I'm sitting pretty, I've got all the money I need. My little cousin Eric is as credit is hysterical, and also cousin Emma and upon his mother's Emma, and my sister and my brother talk to Hawking one another too. But I'm not an nincompoop, I've got an income you put in the bank to accrue. Yes, me, I'm sitting pretty, life is pretty, sitting with pretty.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hi ha encara alguna estrena més d'aquesta setmana. Una pel·lícula important, perquè va ser la primera pel·lícula nominada a l'Òscar per Tunísia, però alerta, no d'aquest any, sinó de l'any passat. Es diu El hombre que vendió su piel.
¿Qué te crees que eres? ¿Un genio?
Miguel Sigochoa convierte objetos sin valor en obras de arte valoradas en millones y millones de dólares con solo firmarlas.
¿Qué quieres, mi alma?
Quiero tu espalda.
Doncs una pel·lícula polèmica. Bé, Alba, a veure, com ens la vendries?
Sí, a mi m'ha semblat com un conte bastant boig, però no, en el fons no tan allunyat d'alguna cosa que podria passar realment, no?
De fet, ara que sentirem que és bastant basada en realitat.
Sí, està basada en uns fets reals.
Sí, sí.
I em sembla també com un còctel de temes que són interessants. El que passa és que clar, estan tan barrejats, no? Per exemple, doncs, tot el tema del drama dels refugiats, la venda o comercialització del propi cos, no? I també, doncs, el món de l'art, no deixa de ser una sàtira també de tot aquest món de l'art, aquest tema de les subhastes, etcètera, no?
Veiem com una suma, a veure si estàs una mica tipus Cafarnaum, més The Square.
Sí, i estic molt d'acord.
I és una mica estranya. Però
tu si vingués Banksy i et digués vull fer de la teva espatlla una obra d'art i deixa'm tatuar-te un mural dels meus.
Jo li diria que no.
I et pago una pasta i només et demano que vagis 10 vegades a assenyar la teva esquena.
Però és que també no oblidem que aquest noi de la pel·lícula ho fa per amor.
Uh-huh.
I per amor, per diners, per buscar una vida millor. És complexa, no, el tema? I una altra cosa que no hem comentat, que enmig de tot aquest poti-poti hi ha Mònica Bellucci.
Ah, sí, és veritat. Que fa, bueno, fa com de superrepresentant.
Sí, però que quan apareix, no? Dius, ostres, jo almenys no sabia que hi era la pel·lícula i de cop em desquadrava tot molt, no?
Sí, 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 però bueno, té sentit, el seu personatge i com l'interpreta. Sí. Jo el que realment em va desquadrar una mica és que quan vas llegir el nom, Kauzer Benania, jo pensava que era un senyor. I sí, resulta que no, que és una directora. I la vam poder entrevistar, de fet, això sí, via Zoom, diguem. I ens va explicar alguna d'aquestes coses. Intentarem a veure si dona algunes respostes a aquestes preguntes que planteja l'Alba.
És un plaer recibir a Kauzer Benania en Catalunya Ràdio, en la finestra indiscreta, con la película El hombre que vendió su piel. Muchísimas gracias por estar aquí. Welcome.
Merci.
¿Qué significó para ella, pero también para el cine en su país, para el Túnez, ¿no? Esa nominación al Oscar por primera vez en toda su historia, que sintió al saber que era la primera.
C'était pas du tout attendu, je m'attendais pas.
Bueno, en primer lugar, no, para nada me esperaba eso, eso no era para nada una cosa esperada, ni entonces el recibir esa nominación a un Oscar, entonces evidentemente una sensación enorme de alegría, de orgullo, porque realmente es la primera nominación para un país como Túnez, ¿no? Entonces, algo excepcional e histórico. ¿Y qué me hace sentir? Pues tengo que decir que de manera egoísta, esa nominación espero que pueda permitir que ya resulte menos difícil, menos complicado hacer mis próximas películas, porque lo que sí puedo decir es que hasta ahora siempre es sumamente complicado, nada fácil montar la financiación, juntar todo lo necesario para hacer una película. Entonces esperemos que algo como una nominación pues pueda allanar el camino para futuros o próximos proyectos.
El guión es un guión original suyo, pero quería saber si había habido algún tipo de inspiración en alguna historia real que yo no conozca, si se han dado casos de esto, de gente que se ha podido exponer su piel, su cuerpo, en nombre del arte, vaya.
Está inspirado, no sé cómo si lo has visto al final, en una historia real, el artista belga Wim Belvand, que hizo una exposición y a partir de un hombre tatuado, y un hombre tatuado ahí en el museo de Louvre, convertido en arte, un hombre convertido en una obra. Y esa obra, es decir, ese hombre convertido en arte, ha sido comprado por un coleccionista alemán. O sea, eso ha pasado, de verdad. Entonces, a partir de ese hecho, pues yo empecé a pensar. Y pues a fuerza de modificar, de hacer cosas para el guión, de retrabajar, redireccionar, pues llegar a transformarlo en esa historia. Pero el hecho de un artista realmente que coge a un hombre, un ser humano, y le convierte en obra de arte, y esa obra, hombre, fue comprado por un coleccionista alemán, sí, ha pasado.
Pues entonces, en relación con esto, me gustaría hacerle otra pregunta, ¿no? Que es, los límites un poco del arte, ¿no? Porque ella misma es directora, pero claro, es una película en la que está a debate, ¿no? Si el arte o la humanidad.
El arte, los artistas, forzosamente exploran las fronteras delicadas. Nos empujan siempre hacia las zonas que pueden considerarse peligrosas, donde se desdibujan y se dibujan los límites. Es difícil de decir, porque el arte por naturaleza es algo subversivo, por naturaleza nos puede empatar, nos puede disgustar, nos puede parecer bonito, nos puede parecer feo. Ahí creo que estamos en el reino de los conceptos, y eso siempre será una cosa pues difícil de definir, de limitar pero hay que seguir explorando, y eso es precisamente lo que es el arte.
Bueno, pues en este mismo sentido quería preguntarles, en una película que toca temáticas complicadas, ¿no? Como es esta película, si ella se autoimpone algún tipo de censura o al contrario, no hay que tener límites a la hora de plantear las historias.
Je fonctionne pas comme ça.
Yo no funciono así. La verdad es que yo, para mí, es una cuestión de lo que es natural, y es cuestión de la exploración. Las únicas restricciones, las únicas limitaciones que me pongo, entre comillas, tienen que ver con la autenticidad. Y cuando hablo de autenticidad, hablo de las pautas de fabricación. Es como una buena máquina. Todos hay que tener una noción de la mecánica y del funcionamiento de los del mecanismo, de las herramientas mecánicas. Es como el storytelling, o sea, ese arte de contar historias. Todos sabemos lo que son las pautas conocidas y a partir de ahí lo que hay que hacer es intentar buscar, procurar cierto nivel de autenticidad. Por eso quiero decir que se crea, que no reconozcamos a alguien que pueda parecer real, auténtico, alguien que puede ser nosotros, o tú, o cualquier persona. A ese nivel es donde yo hablo de autenticidad, y entonces es al nivel de la construcción de esa autenticidad dentro de esas pautas y dentro de ese mecanismo, son los únicos límites, entre comillas, y constricciones que yo me pongo a mí mismo.
Me gustaría saber qué tal fue la relación con el protagonista de su película, ¿no? Porque, bueno, al final él también, su cuerpo forma parte del arte que él crea, ¿no? Y en este caso, pues también lo tuvo que poner a prueba de alguna manera, y me gustaría saber qué tal fue su relación, cómo llevó él este personaje.
La relación con el actor.
Bueno, en cuanto a actor, la relación pues tiene que basarse en una relación de confianza, ¿no? Él al actor leyó el guión, le pareció extraordinario y claro, tiene mucho de emocional y de físico. Esas dos cosas son, yo creo que muchos actores sueñan con tener que entregar tanto de lo emocional y de lo físico en cualquier papel. En el casting lo dejamos muy claro que estamos buscando un cuerpo y estamos buscando una espalda. Había escenas que había que sacar fotos y mostrar la espalda. La espalda un poco es, digamos, la lona, la tabla, la materia prima de la película, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez que él leyó, le gustó y entendió eso, pues se tiene que establecer y se estableció una relación de confianza, porque yo creo que él lo ha visto como un regalo enorme para él como actor y como comediante.
Hace unos pocos días leía, en fin, ya todo el tráfico humano que empezaba a salir a raíz de los refugiados de Ucrania, ¿no? Como su película también comienza con un conflicto, en este sentido quería preguntarle si sería capaz de trasladarnos algún mensaje esperanzador, porque parece que en las crisis que se suele decir, ¿no?, que una crisis lleva una gran oportunidad, parece que las oportunidades son siempre para los mismos.
Yo digo que l'espoir fait vivre, donc espérons que cette...
En primer lugar, espero que esta tontería y este conflicto en Ucrania pues se pare y se arregle cuanto antes, ¿no? Refugiados siempre los ha habido, desde que el mundo es mundo. Siempre parece que volvemos a las mismas tonterías, a las mismas, pero y creamos refugiados, pero vamos, esperanza, no sé si soy yo y quién soy yo para lanzar este mensaje, pero sí me gustaría, por supuesto, que esto terminara cuanto antes.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por la película, por su compromiso y felicidades por todo lo que ya ha conseguido con ella.
Thank you.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Estem arribant als últims minuts d'aquesta finestra indiscreta i seran els últims de les properes dues setmanes, ens sap greu, però penseu que la setmana que ve podeu recuperar un Michael Bay, Alba, Ambulància, o una Sandra Bullock i Channing Tatum per la selva, La ciutat perdida, que és bona o què? No ho sé, però ha tingut èxit, com a mínim.
Entretinguda segur, escolta, no?
És rara.
És un remake encobert de Tras el corazón verde.
Rància, rància.
I si no, pues teniu un cinema més petit, però segurament més interessant, com Gagarin.
¿Crees que van a decidir demolerlo?
No lo sé, Yuri. Quiero vivir en Estados Unidos. Tengo a mi primo que vive allí.
¿Para qué irse al otro lado del mundo?
¿Y tú qué quieres hacer?
Hay que arreglar los cables, luego la seguridad. Si todo está perfecto, no podrán demolerlo.
Pero así no se arregla un ascensor.
Sé muy bien lo que hago.
Nos conocemos desde críos y me vas a cobrar 30 euros.
Es para arreglar los bloques, es para nosotros además, Gagarin Forever.
El nom del cosmonauta, el primer que va girar la Terra, per entendre'ns, i va morir el 68-69 d'un accident, precisament, d'aviació. O sigui, mita rus.
Gagarin és una de les que s'estrena la setmana que ve, però ja us la recomanem aquesta setmana.
Però no és un biòpic de Gagarin, oi?
No. El que passa és que està rodada a les Torres Gagarin, que és un complex d'habitatge dels afores de París, i el protagonista es diu Yuri, i és un noi que està fascinat per tot el tema d'astronautes i de l'espai. Llavors es crea com tot aquest sentit, no?, a la pel·lícula.
Jo he llegit que és una pel·lícula molt maca, un debut molt, molt deliciós, molt no sé què, no sé si és una exageració o què, però...
Doncs la veritat és que no està malament. A mi m'ha deixat un pèl freda, perquè crec que li costa una mica trobar el ritme i també el to... No acabes de saber ben bé, perquè hi ha algun toc fantàstic, no? És un drama social.
Però la imaginació del nen, suposo, així, no?
Sí, es barreja una mica això, no? La seva obsessió per l'espai i per ser astronauta, mentre lluita perquè tot aquest complex d'habitatges doncs no sigui enderrocat.
Això que dius em recorda la pel·lícula del Linklater de Netflix, no sé si l'heu vist, l'hem parlat la setmana passada. Apolo 10 i mig, que és la seva infància, però també aquesta obsessió amb l'espai i com ell ho reconverteix en una mica de fantasia, per entendre'ns. Mireu-la perquè està molt bé, és molt maca i molt entranyable.
Està en deures d'aquesta Setmana Santa.
En deures. I mira, jo crec que The Fabelmans, la pel·lícula que tu vas votar com màxima candidata als Oscars de l'any que ve, crec que a l'Spielberg també li donarà un toque ET. No sé per què, crec que hi haurà... toc fantàstic a la seva pròpia infància. La setmana que ve també arriba la que va ser candidata, en aquest cas, per Finlàndia, als Oscars d'aquest any, que es diu Compartimento número 6. I a mi m'agrada moltíssim, aquesta...
És que una pel·li que comença amb aquest Love is the Drug de Roxy Music...
Sí.
Ja només pot portar coses bones.
Doncs mira, a quina pel·lícula sortia aquesta música? A Casino!
Ai, ara m'enganxes.
A Casino de Scorsese. Doncs, bé, una història d'amor, no sé ni si dir-li així, en realitat, però sorgida, això, en un compartiment de tren...
Home, acaba sent-ho.
Sí,
ho és.
A foc lent, de forma poc convencional, entre una noia finesa i un noi rus, Alba.
Sí, és una pel·lícula que, bueno, ja se n'ha parlat, no?, d'aquest Antes de l'amanecer, però en una versió, doncs, mig russa-finlandesa, i jo l'he trobat, amb un tren, l'he trobat una pel·lícula que aconsegueix crear una atmosfera com molt trista, almenys a mi m'ha transmès això, no?, una mica sòrdida, els personatges crec que estan molt ben trobats, ella, per mi, és molt un descobriment, fa molt, molt bé. Ell, jo la veritat és que no podia pensar en un altre que en Marc Parrot, perquè trobo que s'assembla molt.
Quina cosa més curiosa, però mira, sí, et dono la raó.
El veia tota l'estona.
Li falta la piga, potser, però ja està.
Sí. I és això, no? I aconsegueix transmetre aquesta idea de que l'important és el viatge, no? No és el destí, en aquest cas els petroglifos, aquests...
Amb un romans, que per cert, ara no farem spoilers, però em fa molta gràcia que tota l'estona estem seguint a la noia perquè arribi les roques on hi ha els petroglifos aquests d'allà, i els he anat a buscar per mirar-los en fotografia.
Ah, sí?
Sí, perquè no es veuen. L'important és que arriba a les roques.
Clar. I...
Però no t'ensenyen els petroglifs, no.
No, està clar que això no és l'important, no? I bé, té moments molt... fins i tot poètics, no?, la pel·lícula. I hi ha particularment una escena que m'ha agradat molt, d'una conversa amb una dona gran. Bé, no diré més, sí. Però aquell moment m'ha semblat molt tendre i és això, et deixa al final una sensació molt trista, però tendre a la vegada, però molt, molt humana.
Doncs escolteu, tornarem més endavant, però quan tornem ja estarà en marxa el Barcelona Film Fest. Concretament comença el dia 21, nosaltres tornem el dia 22 I bé, el festival que ha anunciat doncs, grans presències, com la d'Oliver Stone, per exemple. No sé si tu estaves a Sitges quan va venir.
Sí, 2015, recordo perfectament.
El vas patir, aleshores.
Sí, no va voler fer entrevistes, recordo.
Doncs aquí crec que la cosa va per aquí. Per tant, no sé si el podrem tenir a la finestra, però ho intentarem.
Sí.
I bé, un seguit de pel·lícules que, home, pinten prou bé. Estarà doncs, aquesta nova de l'Oliver Stone de JFK, bé, seguint el documental. Però tot això ens ho explica la seva directora, la Conxita Casanovas.
Conxita hermosa, you are the
dear. Doncs de cara a aquesta sisena edició, que començarà d'aquí 15 dies, hem preparat una programació amb propostes molt temptadores. Una vegada més el que intentem és posar en valor el cinema com a cultura i que interactuï amb l'esport, en aquest cas també amb la música. Tenim aquesta pel·lícula de Ennio Morricone que ens entusiasma, un documental sobre el gran mestre de les bandes sonores, amb la cuina, ara que està tan de moda, també, o amb el teatre, no? Obrim amb Espejo Espejo, de Marc Crehuet, i ens fa moltíssima il·lusió fer-ho amb una pel·lícula catalana, tant de bo poguéssim fer-ho sempre. En una gala inaugural en la que destacarà la presència del gran productor Jeremy Thomas, que ens donarà l'oportunitat de revisar grandíssimes pel·lícules en secció retrospectiva i que serà acompanyat, a més, pel gran documentalista Mark Cousins. Sí, Oliver Stone serà l'estrella indiscutible d'aquesta edició. Per recordar, és un director de portada. Bé, amb aquesta pel·lícula, la que continua intentant trobar respostes a les preguntes sobre la mort de Kennedy, però també tindrem a Ivan Natal i a Ben Natal, pare i fill, que presentaran Acusado. El Barcelona Film Festival aquest any té nom de dona. Porta nom de dona, no? Perquè ens hem trobat de cop que teníem Juni, Eugeni Grandet, Maria Chapdelaine, Jezabel, no? Dones que, a més, es troben algunes en un moment de les seves vides en què han d'agafar el toro per les banyes i tirar endavant, i encara, no?, un futur que no els hi posen fàcils, no? Mantenim els preus de 3,90 a l'entrada, perquè volem que els joves vinguin i que els grans, el públic més adult, no es queixi de que és car anar al cinema. Donem aquesta possibilitat, no?, de fer una aportació voluntària, i posant-hi un euro més anirà a Càritas i seria un euro per Ucrània, no? Ens ha semblat que està bé ser solidaris i oferim aquesta possibilitat. Es pot fer aquesta aportació tant comprant les entrades a la guixeta del Verdi en el mateix moment, si és que en queden, perquè estic convençuda que hi haurà una bona receptivitat i recepció una altra vegada al festival, i també online. Si les agafeu per online també podeu treure aquesta entrada per un euro més, no?, fer aquesta contribució solidària per Ucrània.
Doncs gràcies, Conxita. A partir del dia 21, BCN Film Fest, grans pel·lícules, grans convidats, o això esperem, almenys. I res, anem ja, ara sí, enfilant recta final del programa.
Smatrix i Pins, foto!
Ara em toca a mi acomiadar-me i acomiadar-te, Alba.
Vinga.
I donem la benvinguda a un altre fantasma, que és el de Hamlet, perquè parlaven de russos, doncs l'audiovisual d'avui amb un compositor, Dmitri Shostakovich, que a banda del vals aquell que toca en el TNC i que sortia a Ice One Shot, té una amplíssima carrera com a sinfonista, etc., però que també va fer un fotimer de bandes sonores que la gent desconeix i que seran les protagonistes de l'audiovisual d'avui, que comença d'aquí 5 minuts.
Doncs gran compositor. Sí, sí,
sí. Doncs ho pots escoltar mentre tornes cap
Vinga.
A casa, Alba, i finestres, vosaltres podeu seguir amb la ràdio encesa, simplement.
I la setmana que ve hi haurà audiovisual, a les 2 de la matinada, amb més música de cinema, francès, en aquest cas.
Fins d'aquí 2 setmanes. Bona nit! Bona nit!